El cafè de la ràdio.
L'economia espanyola tancarà l'any amb una caiguda d'un 16,6% del producte interior brut, cosa que suposarà la pitjor recessió dels països de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE. La crisi sanitària del coronavirus ha tingut un efecte de llarg abast a l'economia catalana i espanyola amb les recessions i amb les restriccions, volíem dir, i els confinaments. Però què ha de passar en els pròxims mesos? Analitzem l'abast de la crisi i les perspectives per l'any vinent, conversant amb Joan B. Casas, exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya i Sabadellenc. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Analitzar la situació econòmica d'aquest 2020 és posar-nos pràcticament en tots els casos en negatiu?
Pràcticament. La situació provocada per la Covid ha tingut uns efectes devastadors en el conjunt de l'economia, per moltíssimes raons, més accentuadament en algunes economies que altres. I, efectivament, hi ha hagut un descens del PIB de pràcticament el 14%, amb un increment de l'atur força important que perdurarà durant un temps, i sobretot també amb dos elements dels comptes públics que tindran repercussions a mig termini i repercussions serioses, no? Un que és el dèficit públic. El dèficit públic, pensem que amb xifres doncs estem parlant d'un dèficit de 150.000 milions al conjunt de l'Estat, i també un increment del deute que es situarà perfectament cap al 120% del PIB. No? Tot això són elements que en aquests moments no queda més remei que assumir-los, però que a mig termini obligaran a un procés d'ajust de l'economia que també tindrà els seus efectes. Per tant, efectivament, el 2020 ha sigut un any desastrós, que tardarem uns quants anys a recuperar els nivells del 2019.
Clar, de tot això que explicàvem ara, senyor Casas, què és el més preocupant? És a dir, perquè, clar, la situació de la Covid ens ha portat una situació que no havia passat mai, no? Que és haver de tancar l'economia per una pandèmia, no? O si més no, que nosaltres puguem recordar, no? Clar, la situació del març, l'abril, diguéssim, va ser dramàtic en tots els sectors. Ara em deia, hi ha alguns sectors que sí que han començat a remuntar. Quins són els sectors que ho estan passant pitjor i quins han pogut començar a remuntar-ho tot plegat?
Bé, a veure, els que ho han passat pitjor són bàsicament el comerç i la restauració, per qüestions òbvies, perquè són els que estan aguantant, diguem-ne, totes les mesures restrictives que el control de la pandèmia obliga, no? En canvi, hi ha altres sectors, fonamentalment sectors que estaven molt lligats a les noves tecnologies, a tot aquest procés de digitalització, que bé, la pandèmia no ha fet res més que accelerar un procés que ja venia, no? Que era que el món futur estarà molt, molt condicionat i molt en funció de la tecnologia, de la digitalització, del teletreball, de les videoconferències, tot aquest tipus de coses, i les empreses que envolten això doncs han sortit beneficiades. Jo diria que hi ha un cas que és el que tots coneixem, que és Amazon. Amazon, doncs, durant tota la pandèmia, no tan sols ha tingut cap restricció, sinó que al contrari, no? Ha incrementat el seu volum i s'ha fet més present. I, en canvi, en sectors del petit comerç, la restauració, autònoms, que els hi ha caigut de ple. Això passa en l'economia, clar, mirat des de fora, és molt fàcil dir-ho, no? Però està perfectament estudiat, és el que els economistes diem la destrucció creativa, no? O sigui, cada vegada que hi ha una gran crisi d'aquestes, hi ha sectors que pràcticament desapareixen o es reconverteixen i n'apareixen de nous, més adaptats, més modernitzats, i que són els que tiren llavors endavant, no? És el procés de destrucció creativa. Al final de tot, aquest procés, han quedat els més forts, han quedat els que són capaços d'adaptar-se, han quedat els que han utilitzat les eines, els instruments que hi ha en aquest moment, i hi ha hagut una part que no ha pogut fer aquest procés i desapareix. Per tant, aquesta situació és coneguda, no és nova ni molt menys. Sabadell tenia molt tèxtil i va desaparèixer pràcticament, i va sortir el metal·lúrgic. És un procés bastant, bastant conegut. El que és important és que el propi Estat, el sector públic, sigui capaç de, diguem-ne, no deixar a l'estacada tota la gent que aquest procés els acaba perjudicant d'una forma important.
Clar, en aquest sentit, ahir parlàvem, per exemple, amb Pimec, que ha fet públic l'estudi sobre l'evolució dels autònoms, no? En el 2019, amb xifres doncs, de 4 de cada 5 asseguren que no podran aguantar més restriccions, un 40% es planteja haver de tancar negoci durant el 2021, i deien, el que calen són ajudes directes, no ens calen crèdits ICO, calen ajudes directes, ja sigui en format de condonació de pagament de determinats impostos, condonació, doncs, per exemple, de quotes d'autònoms, però clar, això va lligat amb això que em deia al principi, no? Aquest increment del deute, aquest dèficit públic, entenc que la lluita entre una cosa i l'altra és la part complexa, no?, de la gestió d'aquesta pandèmia a nivell econòmic?
Efectivament, això és així. És a dir, és cert que determinats sectors doncs no necessiten crèdits, que els crèdits s'han d'acabar tornant, sinó que necessiten ajuts directes. Això ho han fet en alguns estats, diguem-ne, que tenen més capacitat per fer-ho, no? Per tant, això és cert. És a dir, i pensar que determinats sectors es solucionarà a partir de crèdits, a partir de deute, doncs és equivocar-se, perquè precisament tots aquests sectors quedaran molt tocats, i si a sobre surten amb una motxilla d'endeutament que no tenien abans, serà molt difícil que es puguin reincorporar a l'activitat econòmica, no? Ara, per altra part, renegociar impostos i reduir la imposició, tot això també atrau recursos, òbviament, del sector públic, que són els que d'alguna manera o altra han d'ajudar, no? Per tant, l'efecte directe entre una sèrie de gent que necessiten ajuts directes i a la vegada una disminució pronunciada de la imposició comporta inevitablement dèficit públic i comporta deute. El dèficit públic i el deute, segurament a curt termini, estem parlant a curt termini, estic parlant de 2 anys, doncs diguem-ne que es podrà conviure amb aquesta situació, entre altres coses perquè la pròpia Unió Europea així ho té previst, no? Però el que no podem pensar és que podem viure permanentment amb un dèficit important dels comptes públics i a més amb un deute elevat, perquè això té costos a 2 nivells. Un, a nivell d'interessos, òbviament, i 2, a nivell de la capacitat de continuar obtenint recursos d'aquest mercat, que tard o d'hora s'acabarà mirant en prevenció el fet de que hi hagi un deute molt elevat i un dèficit també molt elevat, no? Per tant, aquesta diguem-ne, necessitat d'arribar a un cert punt d'equilibri, doncs és efectivament la clau de tot plegat, no? També cal dir que hi ha economies que s'han trobat en una situació més sanejada dels seus comptes públics, i aquest sanejament els ha permès uns ajuts directes que en altres economies no és possible. També és cert, com l'economia americana, que pot com aquell que diu, imprimir diners, multitud de diners, i repartir-los, perquè bueno, doncs l'economia americana i el dòlar estan al centre de tot el món, entre cometes, econòmic, no? Per tant, la situació és efectivament aquesta. Hem de mirar de combinar ajuts directes, hem de mirar de combinar no deixar l'estacada la gent, sectors autònoms, que la Covid els impedirà reincorporar-se al món econòmic, però a la vegada hem de pensar i tenir-ho present que d'aquí 2-3 anys tot l'impacte que tindrà aquest tipus d'ajuts en els comptes públics, doncs ho notarem.
Un altre dels aspectes que ara és difícil d'analitzar, segurament, és què passarà amb l'atur, no? Ara, al principi, vostè deia, l'atur ha crescut, un increment que perdurarà i que podria créixer, no? Perquè en aquests moments vivim al voltant d'aquests expedients de regulació temporals d'ocupació.
Correcte.
Aquests ERTOs són presents, són molt presents. Quan repassem xifres, per exemple, a la comarca del Vallès Occidental, és evident que hi ha molts treballadors en aquesta situació. Clar, els ERTOs poden acabar derivant en atur, què és el que creu?
Sí. Part dels ERTOs acabaran derivant en atur. És evident. Vull dir, ara les xifres que ens donen d'atur són xifres, diguem-ne, que no es poden valorar massa, en la mesura en què hi ha molta gent que està parada però que no consta com a tal, no? Està per veure, hi ha una certa incertesa per veure tota aquesta gent que està en atur i les empreses que hi ha al darrere, si una vegada, diguem, de la Covid estigui controlada, doncs tornant a reanudar l'activitat tal com la tenien abans. Amb tot això hi ha una certa incertesa, hi ha una certa incertesa. I per tant hi ha previsions, doncs, per exemple en aquests moments, que ens diuen que és possible que l'atur es situï en el 20-22%, que ja havien, són xifres espantoses i que ja les havien tingut molts anys enrere, no? Perquè hem de pensar que tornar a la situació del 2019, és a dir, pre-Covid, tot i que l'any 2021 creixerem molt, però no recuperarem tot el que hem perdut. Per tant, haurem d'esperar l'any 2022 i algunes estimacions ens diuen fins al 23, per tenir la xifra d'ocupació que teníem el 2019. Quin és l'element clau de tot això? L'element clau de tot això és saber aprofitar, diguem-ne, amb visió de futur, els fons que vindran d'Europa, aquests famosos 140.000 milions. Si aquests 140.000 milions s'apliquen en processos de renovació, modernització, de digitalització, en definitiva, d'incrementar la competitivitat de la nostra economia, aquest termini es pot escurçar. Si no es fa així, doncs bé, passarem uns anys amb unes taxes d'atur anormalment altes fins que el conjunt de l'economia no es resitui en aquest nou món més competitiu que acabarà sortint. Per tant, el tema de l'atur, hi ha una certa incertesa. Jo penso que sí, que una part dels que estan en ERTOs no acabaran reincorporant-se, però no sabem exactament quan. També és cert que una cosa és el sector estrictament industrial i l'altra és el sector serveis o el tema comerç i restauració. Pel que es va veient, el sector industrial, exceptuant algun tipus de sector, com és l'automòbil, que està patint un procés de reconversió molt intens, dona la impressió que aquests sí que absorbiran una altra vegada bona part dels treballadors que tenien. L'impacte està fet més amb autònoms, petita empresa, restauració, comerç, aquí serà més difícil.
Clar, en economia sempre ens han explicat els economistes que passen pel programa que el pitjor que el pot passar a un sistema econòmic és la incertesa, no? I en aquests moments, durant tot el 2020, hem viscut en aquesta incertesa i el 2021 també comença amb incertesa, no? O la vacuna en dona menys incertesa ja. Li dic perquè el Joan Saborido, que habitualment també ens ajuda a analitzar la situació econòmica, sempre diu, hem de mirar la borsa una mica per saber què passarà, no? Com reacciona la borsa a determinades coses, indica també que, a anys vista, com pot reaccionar l'economia com a tal. En aquests moments, quina és la incertesa dels mercats? Aquest concepte doncs, tan genèric que explica tantes coses.
Sí, bueno, això, el tema dels mercats i la borsa i els mercats financers. A veure, sí que és cert que anticipen habitualment doncs, l'evolució de l'economia, però també ho hem de mirar amb això amb molta prevenció. El mercat financer i la borsa ha acabat tenint vida pròpia en molts aspectes, no? I moltes vegades va seguint una evolució, diguem-ne, almenys a curt i a mig termini, distant del que és l'evolució de l'economia. Però diguem-ne que en aquests moments la borsa es comporta, doncs, el que diuen la pròpia borsa, descomptant alguns fets. I, per exemple, l'aparició de la vacuna acabarà tenint efectes positius, òbviament, i, per tant, una part de la incertesa que teníem quan no sabíem quan apareixeria la vacuna ja no la tenim. Una altra cosa és que, una vegada se sàpiga que tenim la vacuna, això no és d'un dia per l'altre. Òbviament, això durant tot el 2021 estarem amb el tema de la vacuna. Però sí que és cert que l'economia com a tal ja pot començar a fer determinades previsions. Ja pot començar a pensar que el 2022 pràcticament serà normal i que a l'estiu del 2021 hi haurà una vacunació ja molt, molt important, no? Per tant, part de la incertesa es redueix. I això la borsa sí que ho descompta. Es compta ràpid, i la borsa ja preveu doncs, que el 2022 és probable que sigui un bon any. El que sí que és cert per això és que a nivell més d'economia real, per entendre'ns, el 2021 no recuperarem tot el que hem perdut el 2020. No ho recuperarem. És a dir, si l'economia baixa un 12%, en recuperarem 7 o 8 d'aquest 12%, recuperarem, però no tot. Per tant, fins al 2022 no arribarem, 23 no arribarem a tenir el mateix nivell que el 2019. Tot això a l'economia real, o sigui, a l'economia, diguem-ne, industrial. Però, efectivament, la borsa sí que a vegades això ho anticipa bastant. I la borsa, a més, selecciona bastant. Sap quins són els tipus de sectors i els tipus d'empresa que hauran fet bé tots els deures, perquè en tota crisi, i aquesta no en serà cap excepció, sempre hi ha guanyadors i sempre hi ha perdedors. És aquell procés que explicava abans, no? Per tant, doncs, sí que hi ha una tendència a que determinades empreses i la seva capitalització borsària es posicionin bé en el mercat anticipant el que serà el futur. I el futur què serà? El futur serà, com deia abans, allò que hem estat capaços de fer bàsicament amb els 140.000 milions europeus, que vol dir, bàsicament, digitalitzar, vol dir, diguem-ne, invertir en sectors de futur i vol dir, en definitiva, guanyar competitivitat. Això és més lent. Mm. I, en canvi, l'economia, diguem-ne, financera o borsària és més ràpid a l'hora de preveure aquesta evolució.
Clar, en aquest sentit, un altre dels temes que és damunt la taula, no?, i que s'està pendent també al voltant d'aquesta qüestió, és si aquesta crisi sanitària, que ha derivat en una crisi econòmica molt important, ens ha posat de mirall que potser hi ha alguns sectors econòmics en els quals es basa molt l'economia espanyola que cal repensar, no? Per exemple, tot basat en el turisme té unes conseqüències greus, no?, a nivell econòmic quan passen coses com aquestes, no? Creu que també pot acabar derivant en una reconversió o en un buscar i enfocar com s'ha de basar l'economia d'un país com és el nostre?
Bé, dependrà, insisteixo, de com siguem capaços de... Jo ja anticipo que tinc confiança. És a dir, com he explicat abans, aquest procés de reconversió de la base econòmica d'un país, i concretament a Catalunya, no és nou, ni de lluny. Ho hem fet durant els anys, s'ha fet moltes vegades, no? El que sí que és cert és que hi haurà sectors que s'hauran de replantejar. Però replantejar no vol dir en absolut que siguin sectors que els haguem d'excloure. És a dir, el turisme sempre serem, a Catalunya especialment, una potència turística. I per què ho serem? Perquè tenim uns actius molt difícilment equiparables amb altres llocs. Tenim des del clima, les comunicacions, l'oferta gastronòmica, l'oferta hotelera... Per tant, que el sector turístic sigui un sector important no és dolent. També ho és a Califòrnia, per entendre's, no? Mm-hmm. El que sí que és cert és que aquest sector, com tots els altres, com el de l'automòbil, amb el cotxe elèctric, o com el químic, o com l'agroalimentari, en funció de tots els requeriments que se'ls exigeix, s'haurà d'adaptar. I segurament aquest turisme low cost, doncs ara és un bon moment per, diguem, de replantejar-lo, no? Ara, que la nostra economia sempre hi tindrà un paper important, és que seria bastant absurd no tenir-lo, tenint en compte que tenim uns actius, insisteixo, que no són fàcilment trobables en un altre lloc. Per tant, el procés de l'àmbit també haurà de sofrir un procés de transformació i d'adaptació al futur. Però que el tindrem sempre un sector important, jo no estic convençut, i a més és desitjable que sigui així, perquè és una forma d'optimitzar uns actius naturals que són de primer nivell.
Doncs Joan B. Casas, exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya i Sabadellenc, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio.
No, bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tingui un bon any.
Igualment.